Hola, benvinguts al Tal com Raja, una altra vegada. Quin dia avui, quin dia de notícies. No sé per on començar, la veritat que no sé per on començar, però com que resulta que tinc aquí dos tertulians que ja són, sembla que siguin els únics ja, perquè són els que sempre estan, els altres no sé, ni se sabe d'on estan. Tinc l'Antonio Roa, hola, què tal, Antonio?
Hola, hola, amb l'al·lèrgia. A veure com faig el programa jo.
Bueno, si es tornudes molt et faré fora. I després a l'Agustí, hola, Agustí.
Hola, bona nit.
Doncs us deia que clar, la primera cosa que haig de començar és parlant del Sabadell, encara que ja fa com dues setmanes, no? Una setmana?
Setmana i mitja.
Setmana i mitja que ha passat, però clar, com que m'ha vingut amb l'equipació i la samarreta del Sabadell aquí, i Centre Esport Sabadell, doncs clar, hem de començar per això, perquè a més, el que us parla, per circumstàncies de que se'n va de Sabadell, doncs ni va poder viure el partit de l'Eibar B aquí, ni vaig poder veure el partit de l'UCAM a Múrcia, tot i que estava a pocs quilòmetres perquè no tenia ni cotxe ni maneres de tornar i per tant no he viscut, només he viscut, ho he viscut per la tele naturalment, però bueno, jo crec que abans de l'Antonio, que també m'explicarà...
Ni la Rua tampoc.
Ni la Rua, no, és que no he vist res, és que tot ho he vist per aquí, pel mòbil. Sort que, mira, a Múrcia vaig veure el partit en una cadena que es diu Popular TV i ho vaig veure a la tele, no? Però allà no tinc connexió d'internet perquè veure el mòbil no és igual. Però bueno, a mi, ja aprofitant que l'Agustí va estar als dos partits, però bueno, jo crec que el que interessa és de l'UCAM, no?
Perquè
em va trucar des d'allà, que no se sentia res a tot el... No sé, vull que ens faci una mica de resum del que veu viure allà, no?
És, bueno, indescriptible.
No, l'has de descriure. Perquè...
No, a veure, anem a veure... aviam, el que veig el partit com a tal, el típic partit d'aquesta competició. Uh-huh. O sigui, l'UCAM va començar molt fort, sobretot la primera mitja hora va atacar bastant. A veure, dient la sensació aquella és que vam patir, no? Tampoc és exactament això, però si veies que, a veure, qualsevol
coseta... Però si ficava un gol...
Ahí està, qualsevol coseta, pues, miau, ja et marquen el primer gol i ja està. Però, mira, van saber aguantar, van començar-se a refer, i llavors jo tenia bastanta por de quan començava la segona part, perquè deies que el Múrcia, a l'UCAM sortirà per totes, perquè és que li va la vida. I em vaig quedar bastant parat de que sí, controlava, però tiqui-taca, però poc més. I llavors el Sabadell tenia va començar a controlar el partit. Vam patir quan el central, el Kaiser, un cop de cap va quedar estabornit a terra, literal, o sigui, va perdre el coneixement. Però bueno, quan més o menys es va reposar, per lo que m'han explicat, va dir que jo continuo jugando, que no, que sí, que no, jo continuo jugando, i el tio va seguir. El següent remat de cap, la següent pilota que va treure amb el cap, va tornar a caure estabornit, ja el van canviar. I a partir de llavors, pues, la veritat, el Sabadell va tenir tres ocasions molt clares. Una d'elles, un pal, que si en lloc de disparar, a rebentar, arriba a col·locar, mira, el gol, amb la qual cosa, pues, a partir de llavors, pues, lo de sempre. L'últim 15 minuts que va allargar l'àrbit, i podia passar qualsevol cosa, però la sensació de que estava molt controlat. I clar, quan va pitar el final del partit, bueno, explosió d'alegria per tot arreu, no havíem...
S'ha de dir-ho per
s'ha bueno, de dir-ho. Jo em vaig començar a abraçar amb tothom, em vaig posar de genolls a la grada, en fi, recordant tantes coses.
No hi ha gravacions d'això, no hi ha gravacions.
No, malauradament no. I després quan vaig saltar al camp, vaig dir per l'agraïment, vaig anar al centre del camp, vaig fer un petó a la gespa, no, la meva filla no m'ho va voler fotografiar, però és que, ja et dic, va ser un esclat d'alegria i sobretot de tranquil·litat. O sigui, un any abans jo també vaig estar a Lugo i aquella sensació de derrota és molt difícil de pair. I deies que no tenia que haver estat així. Va ser, però què hi farem? Passa tota la temporada amb tot el que s'ha arribat a viure i arriba aquest moment que tornes a pujar quan feia tres mesos, és que no ens ho esperàvem. Pues que arribes a aquest èxit i ens vam treure una llosa del damunt tremenda.
I vull preguntar-te, la reacció del públic de l'UCAM va ser de solidària, vull dir, o va marxar i no va dir res?
Bueno,
dir, es va bé.
Aviam, en general la reacció del públic de l'UCAM va ser correcta, llevat del típic grup de brètols que no val la pena ni
això està a tot arreu.
Però sí que hi ha un fet que m'agradaria comentar perquè el vaig trobar molt graciós, i és que hi havia bastant... O sigui, l'UCAM té una història molt peculiar, no és un equip gaire estimat, tot s'ha de dir, té una afició molt petita, però tot i així el camp estava força ple. I després al mig del camp em trobo un noi amb la samarreta del Real Múrcia, la vermella, i jo pregunto-li, què fas amb aquesta samarreta? Que per provocar? Que dice, no, és que he vingut a veure perdre el camp. Diu, què dius ara?
Sí, hi ha una rivalitat molt gran.
Però tremenda.
Jo no sé si faria això a Camp del Terrassa.
No, jo tampoc. Però és que després anàvem pel... Després quan vam estar esperant que sortís els jugadors i quan ja tornàvem cap a l'hotel, la gent ens anava parant i diu, sois el Sabadell? Sí, sí, oye, enhorabuena, perquè queríem que ganareis vosotros.
Bueno, Sabadell jo crec que és un equip estimat arreu, eh? Vull dir que jo conec gent de fora, de Sevilla, que diu, home, és que, ostres, esteu en una categoria que no us pertoca, Sabadell com a mínim hauria d'estar a segona divisió, la gent és un equip molt estimat.
Fins i tot t'afegiré que quan vam estar a Eibar em vaig trobar amb la mateixa sensació. Lògicament ells volien que guanyés el seu equip, però va acabar, jo felicitar, enhorabona, aviam si ho aconseguiu, i fins i tot em vaig tornant en una benzinera que paro, home, soc del Sabadell, jo conozco un exjugador del Sabadell que vivia aquí, Iñaki Alcelai, diu, hombre, i tanto.
Jo ara, lligant tot això, me'n recordo que vaig anar amb un partit del Sabadell amb l'Osasuna i no sé si era primera divisió, possiblement. Bueno, el que és que vaig anar amb l'equip i bueno, vam guanyar 0-2 i bueno, vaig anar a pixar, això ho explico, i bueno, estava pixant i se'm posen dos navarresos un al costat de l'altre i clar, jo anava amb la meva bandera i tal i qual, dic, ja estàs mort, Josep, ja estàs mort, et maten aquí i mors aquí en un lavabo, que és molt trist morir en un lavabo, no? I quan acabo ja i marxo, que dic, bueno, Montsalvo, em diu, espera un momento, i ja està, ara sí que ja te'n matat. Diu, ostres, joder, el Sabadell, que bien juega, jugáis siempre así? Ostres, tens buen equipo, eh? Enhorabuena. Ostres, em vaig quedar paradíssim, no? Perquè havíem perdut i, en canvi, vull dir... I el que volia també explicar, que també ho he dit a Ràdio Sabadell l'altre dia, i l'Antonio ja ho sap, i tu també ho saps perquè ho he explicat, i jo crec que s'ha de dir, perquè tendim a dir les coses dolentes que passen als camps de futbol, o bueno, el Sabadell té una història de comentaristes d'algunes cadenes de ràdio, televisió, molt en contra del Sabadell i molt a favor d'un cert equip, i llavors jo em vaig quedar molt parat de la retransmissió de Popular TV, que estic per fer un d'aquells articles que jo faig, agraint-los d'alguna manera, com des del primer moment van ser objectius, ja ho van ser amb el partit de nada, no? Aquí a Sabadell, quan van dir que allò era un penal, o sigui, sou de l'UCAM, però no, al final eren comentaristes, fins i tot van començar a dir què li està passant a l'UCAM, que no està jugant com per guanyar un playoff.
I estaven a favor del penal, també, el partit
de la nada. Sí, que fins i tot quan va acabar el partit, bueno, és una gran decepció per l'UCAM, una gran decepció per l'afició, pels murcians en general, però està claríssim que el Sabadell ha fet el seu treball, ha fet bé, ha guanyat, i ara el que toca és felicitar el Centre d'Esports Sabadell i tal, i van aguantar les imatges de tots vosaltres allà cridant, saltant i tal, i fins i tot enfocant directament a persones que jo pensava, a veure si veig a l'Agustí, que no et vaig veure. Vull dir que qualsevol altra cadena hagués acabat amb, no sé, TV3, per exemple, ho dic així de clar, si hagués guanyat el Sabadell, hagués tret ràpidament, adéu, passem, tanquem, no, tallem la connexió, no? I aquí se'ls van estar una estona i felicitant el Sabadell i veient tota la... No van enfocar la seva afició com marxava, no. Vull dir que això honora una mica el periodisme objectiu que tanta falta em fa, no?
Sí, mira, això de pujar i baixar, o sigui, l'alegria que et dona a pujar és indescriptible, no?
Tu diràs, jo vaig començar a plorar allà sol.
I el fracàs de baixar també. Això és del Madrid i el Barça, per exemple, que solament són d'aquest equip, no ho tenen. I això és un valor que nosaltres tenim, no? De que, bueno, quan puges és una alegria que jo vaig veure a casa d'uns amics i bueno, pues clar, no es pot explicar. I això a vegades ho expliques a algú del Madrid i el Barça i diuen, no, però és que una Champions, ja, però és que pujar i baixar, no dic que sigui millor o pitjor, pujar no és millor que guanyar una Champions, ja ho sabem, però és una alegria diferent, no?
Mira, a mi em va passar fa dues temporades... l'avantpenúltim partit de Lliga, jugava la Creu Alta, em sembla que era un Sabadell la Nucía. Si guanyava el Sabadell, que la Nucía estava condemnat, ja salvava. Faltaven dues jornades i ja quedava salvat. Va guanyar el Sabadell 2-0, i recordo quan va acabar el partit, em vaig abraçar amb un senyor que tenia allà al costat, i és que li vaig fer aquesta reflexió que has fet tu. Diu, mira, a veure, no enganyo a ningú, jo soc soci del Barça des de fa 51 anys, a veure, soc del Barça, però de tot cor, però ja l'apassionament ja l'he deixat enrere fa molts anys. I li vaig dir a aquell senyor, mira, jo he guanyat Champions, he guanyat Lligues, he guanyat Copes, he guanyat moltíssimes coses, i he estat involucrat amb ell. Però l'alegria, la satisfacció de veure que l'actiu equip s'ha salvat, s'ha salvat de baixar de categoria, això no té preu.
Sí.
O sigui, si allò va salvar la categoria, imagina't aquest ascens. Vamos, ja et dic, quan he començat dient que és indescriptible, és que és molt difícil explicar aquest sentiment.
I després, a part d'això, doncs, la moguda a la plaça de l'Arguba a Sabadell, de milers de persones, que bueno, gent que parlava amb mi, el meu fill que també hi era, diu, papa, estic flipant perquè hi ha molta gent jove, que sempre al Sabadell sempre pensava, ostres, quan se'n vagin d'aquest món a la gent més gran que quedarà, hi ha un esperit molt jove, però jove, que quan veu les imatges diu, bueno, ara de fet hi ha una nova campanya, no hi ha excuses, no? Doncs per apuntar-se, i jo crec que bueno, costa molt amb aquesta etapa digital que estem veient, i de pantalles i de tot, i de tantes plataformes, doncs que la gent s'acosti als camps de futbol. Segurament el del Sabadell és de la segona federació, quan estàvem, el camp on més gent hi ha hagut, no? de públic, no? Que eren pocs, a vegades 4.000 persones, deies, però és que alguns equips tenen 200 o 300, i això és, doncs, que hi hagi un actiu de persones que s'acostin cada diumenge o cada 15 dies al camp, això és molt important, no?
Bueno, això el que demostra és que efectivament, i això no, aquí no, no anem aquí a fer un discurs, que si un equip guanya, clar, atreu a gent, clar, és normal, això és de perogrullo, no? Però sí que és veritat que jo me'n recordo una vegada que anàvem a pujar, que estàvem jugant per pujar a segona A enfront l'Irun, i vàrem posar una pantalla llegant a la plaça del Mercat de Sabadell. Fixa que poca gent n'hi havia, a la plaça del Mercat n'hi havia res, i a més n'hi havia cadires. O sigui, com ha canviat d'aquella època a aquesta. I més a més, amb la digitalització, amb l'espírit aquell que sempre donen d'equip guanyador, o sigui, a més, que les pantalles van a primera, una miqueta a segona i ja està. Però en canvi, mira, això també la directiva ho ha sabut fer, de dinamitzar una mica la ciutat, encara falten moltes coses per fer, però sí que és veritat que ha dinamitzat una mica tot l'orgull arlequinat, no? que li diuen ells. I això és veritat que és un actiu que...
Ara falta que tota aquesta gent vingui al camp, no? A part de la rua i omplir la...
Doncs vindrà si l'equip guanya, sí, és que és així. O sigui, som uns... Anem el 2000 de sempre, que encara que no juguin a res, anem, però n'hi ha altra gent, 3, 4 o 5.000, o com l'altre dia, que eren al camp, eren 9.000, doncs aquesta gent ve... sobretot si és per pujar, no?
Però això està bé, també.
O per no baixar, que també...
Això també és important, quan un equip necessita omplir el camp, això, la gent...
Sortosament aquesta temporada s'ha pogut veure, el partit amb el Terrassa, per exemple, va ser espectacular, el partit amb el Sant Andreu, independentment d'altres temes, també va ser força important, ja no t'he dit el de l'Ucamp, però fixa't en un detall d'això que parlaves, de que sobretot si l'equip guanya, aleshores té més audiència, que és evident. Però és que quan, o sigui, just ara fa un any l'equip va baixar, s'obre la campanya de socis i van haver-hi més socis que la temporada d'abans, que estaven a primera ref. O sigui, també és un d'aquells misteris, i ara s'ha obert la campanya i tots estem començant a posar espalmetes a tot arreu. Aviam si aconseguim superar ja d'una vegada els 5.000 socis.
Vinga, ho aconseguirem. Hi ha gent que diu, ostres, mare meva, la que hem muntat de la Ruga i tot, la que hem muntat perquè hem pujat a primera ref, que sembla que haguéssim pujat a primera divisió, què no farem quan pugem a segona divisió? No?
O a primera.
O a primera, però primer passem per segona. Bueno,
solament un apunt, eh? El que sí que han fet, per fi, és la campanya de soci de joves. O sigui, n'hi ha un abonament que si n'hi ha tres amics, paguen tota la temporada 120 euros, tots tres. O sigui, surt a 40 euros, que això jo crec que és assumible. Home, a lo millor n'hi ha famílies que no dic que... Però assumible durant tota la temporada veure 19 partits, que seran l'any que ve, no? Aquest any no, han sigut una mica menys.
Aquest any 17, l'any que ve seran 19.
Seran 19. doncs home, és, i a més anar un parell d'hores amb els amics i tal, que és, està, està molt bé.
Mm. Bueno, doncs vinga, endavant, Sabadell, com sempre. Honor.
Honor, no, honor,
honor era l'any passat, ara hem canviat, però l'honor ha, ha de continuar sempre. Bueno, ja sabeu el que està passant. Bueno, no tinc, tenim cinc temes aquí damunt de la taula, però crec que hem de parlar del tema, no? Però vull que ho feu d'una manera, a veure, no, no diria no partidària, però a veure, l'última notícia és que finalment el que tothom volia és que el Pedro Sánchez sortís a dir alguna cosa, perquè semblava que estava amagat en algun lloc, i finalment el que ha dit és que, bueno, sembla ser que alguns diuen que ja està bé, que d'altres diuen que és poqueta cosa, i bueno, ell el que ha fet és a demanar perdó, sembla ser, ha demanat perdó, i que, no, que hi hauria una remodelació de la, del, del, dintre del,
de l'executiva,
de l'executiva, que el govern no, i naturalment ni convocatòria d'eleccions ni res d'això, i que sí que feia una auditoria al seu propi partit. Alguns, Esquerra demana també una auditoria al Ministeri de Transports, però descarten recolzar una moció de censura promoguda pel Partit Popular, i ara estic llegint també que bueno, el vice i aquesta gent han convocat unes reunions, unes
manifestacions
a Ferraz, al carrer on té la seu el PSOE a Madrid, i que Vox, pues, naturalment, ja també ha preparat una manifestació amb el lema "hay que echarlo", no? Llavors, no sé si objectivament, si pot ser, objectivament, podem analitzar tot el que està passant. Abans parlàvem de que jo no puc saber el que fa el meu, no? Jo la meva pregunta és, a veure, el número 3 teu és el número 3 i tu no saps el que està fent? Pot ser? Jo, puc, jo no sé el que està fent la meva germana, vull dir, fa anys que no ho sé, no? Vull dir que, però creieu que és un cas específic de Coldo, Aldama, Ábalos i tot aquest grupet que s'ho muntaven ells, o aquí penseu que hi ha alguna cosa més forta? Perquè fixeu-vos, fins i tot el PNB ha criticat que el Pedro Sánchez hagi sortit a dir tot això quan encara són conjectures, no? Quan no hi ha unes no sé, és un informe de la OCU, de la UCO, i per tant és un informe només i que encara no hi ha una decisió, però clar, ja s'ha pres, que jo considero que està bé, no? Que és el que volia la gent, bueno, actua, no? A mi hi havia gent que deia, Josep, què passa que el Pedro Sánchez no actua ja? Dic, a mi no m'ho dieu, jo no tinc el telèfon del Pedro Sánchez per dir-li, no? No sé com ho veieu vosaltres, això. Sí, la pregunta és fàcil. Hi ha una corrupció generalitzada al Partit Socialista o és una cosa concreta d'Ábalos lligat amb Santos Cerdán?
Per definició, jo mai de la, i no és el meu partit i ja ho sabeu, mai de la vida diré que hi ha una corrupció generalitzada en un partit. Però mai. Ja, per una, és que realment, si arribés un moment que hi ha una corrupció generalitzada en un partit, cojo i me voy. Abandono la política i m'exilio, perquè és que significaria que aleshores estem en una societat pervertida. Dicho lo cual, aviam, que tot això podia haver passat, pues, en base a tot el que està sortint, pues vale, ahí lo tenemos. La gran pregunta, que és el que has fet tu, i tot això resulta de que, o sigui, són genials perquè ningú s'han assabentat fins avui. Ja me concentro el president del govern dient és que esta mañana no m'he enterado per l'informe de la UCO, quan resulta que ahir ja estaven reunits parlant d'això. O sigui, alguna cosa no quadra, però bueno, ara corramos un tupido velo. Què quieres que te diga? Em costa molt de creure quan ja portem mesos que el río suena. Aleshores, a partir d'aquí, que tenia que fer alguna cosa, a veure, jo em sembla, mira, li deia, és que he sentit tot això quan venia de Barcelona amb la meva filla, a veure, quan he sentit Santos Cerdán dimite a todos sus cargos que renuncia a l'escaño, perdona, me quito el sombrero. Ábalos no ho ha fet. Per posar un exemple, a veure, per exemples recents, no entrem en altres disquisicions, com la qual d'entrada aquest senyor ja han guanyat el meu respecte. Segona, no oblidem la presumpció d'innocència.
S'oblida fàcilment, no, això?
Menor, pot ser, però la meva obligació és dir-ho. No oblidem la presumpció d'innocència. Tot i que ara la GUCO ha tret totes aquestes històries, ha fet tot aquest guió, me parece muy bien, però ara s'ha d'iniciar un procés, bueno, que de fet ja està iniciat. Bueno, han de continuar unes actuacions judicials i el dia que hi hagi una sentència, aquest senyor sí serà tot el que li vulguem qualificar. Però actualment aquest senyor és innocent. I a partir d'aquí, pues, a veure, em sembla, és que jo he sentit la roda de premsa d'aquest senyor, del president del govern, i m'ha recordat la de fa any i poc, quan allò de que va sortir a fer la reflexió durant 5 dies i estava profundament enamorada de la mujer. O sigui, una representació teatral tan maca, però tan bonica...
Però no penses que pot estar afectat en algun sentit?
No, en absolut.
Tu creus que ell podia saber el que feia aquest senyor?
Jo t'ho diria d'una altra manera. O sigui, que ara es vulgui fer l'afectat de dir que és que m'he enterat hoy, vinga, no fotis.
Tant tu creus que ho sabia? I ho tapava.
Ho dius tu. Ho dius tu.
Jo ho pregunto, jo no ho dic.
Ho dius tu, jo no ho dic. Jo t'he dit abans, això jo no penso dir-ho, fins que no tinc unes proves tan evidents davant que m'obliguin a dir-ho.
Antonio, Pedro Sánchez ho sabia o no ho sabia?
Tu què creus? Jo, mira, és que no ho sé, ni a lo millor ni importa, no? Perquè el que importa és tot allò que s'està parlant. L'Agustí ha dit una cosa que estic totalment d'acord. Primer, la presumpció d'innocència, que aquí a aquest país, o sigui, si ha dimitit és que tenia alguna cosa ja a amagar, i si no dimiteix és que, clar, és que fixa't, o sigui, sempre aquest país, ja quan surt alguna cosa ja està matat. Aquest home ja pot ser després, com aquell diputat de Podemos, ja pot ser després dir que bueno, no ha sigut
Mónica
res...
Oltra, no? Com Mónica
Oltra i tal,
que
no?
Que torna a estar processada, cuidadín.
Bueno, però del tema aquell ja... No, però aquí som així, o sigui, tenim una idiosincràsia de que basta que una cosa surti i ja està. Però bueno, a part d'això, sobre el tema de que sigui... és que, clar, a mi el que... abans ja de que sortís aquest tema, ja hem sentit parlar, però no una vegada, sinó d'una forma sistemàtica, de que el PSOE és una màfia. I per mi una màfia és una cosa més gran que el que està sortint, o ha sortit, o potser sortirà. Però dir que és una màfia el govern d'Espanya per no sé què casos, que encara estan la majoria per processar, doncs, home, és molt bèstia. Per mi, ja et dic, per mi i per qualsevol persona, el millor màfia és una altra cosa que no el que es diu, perquè si tu dius que això és una màfia, què serà el següent? Que estem ja preparant una guerra civil o com és això? I després, el Santos Cerdán aquest, doncs, clar, és que el poder a vegades, allò que es diu que el poder corrompe, i tu quan tens una mica de calés i les persones doncs tenen molt vicis i tenen moltes coses, doncs a lo millor, mira, penso una cosa del calaix o no, però això és una cosa. Tu, si estàs al poder, has de ser... Tu cobres un diner i tens un servei. Això, sempre, el que ha d'estar al servei públic ho té que tenir molt clar, perquè, bueno, a lo millor és que n'hi ha també... no hem après de tots els casos de corrupció que hem tingut. Jo pensava, jo el primer, jo pensava que després de tots els casos de corrupció i tal... sobretot als ajuntaments, no? Els controls serien molt més acurats i sembla que no són tant. I tenim també que als ajuntaments hi ha un portal de transparència que tu has de posar allà tot el que cobres, i sembla ser que a lo millor els ciutadans doncs tampoc demanem molta transparència, no? Això també és cosa nostra. Nosaltres a vegades doncs també som una mica culpables d'això, però bueno, el culpable és el que fica. Tenim molts casos oberts, que, bueno, el cas del fiscal general de l'Estat, o sigui, n'hi ha com una campanya de desprestigi de molts casos. Al principi va, bueno, els casos de desprestigi de allò de la, com es deia allò de Catalunya, la Operació Catalunya, després els 20 casos que van haver tots falsos contra Podemos, no? I ara li toca al Partit Socialista. N'hi ha un fotimer de casos allà, el del germà, el de la dona, el de... Doncs, bueno, que s'investiguin, i si n'hi ha una cosa bé, però si no n'hi ha, deixa ja de tocar els pebrots. O sigui, amb aquest. Ara ha sortit que el 2014, o sigui, jo no sé això, que la UCO sabia el 2014 una cosa de les primàries de del Pedro Sánchez. Des del 2014, o sigui, de veritat que la Guàrdia Civil es fica als processos interns dels partits, doncs sembla ser que sí. I això és el que a mi a vegades també em posa una mica neguitós, no? O sigui, de veritat que la Guàrdia Civil ha de mirar el procés intern d'un partit perquè tu fica un parell de papeletes? No. Això ha sortit, eh?
Sí, però no van per aquí els trets, ara t'ho explicaré.
Bueno, però deia, bueno, val, no sé, jo és... No, però és que el que jo, que més o menys estic una mica assabentat, jo llegeixo i entenc, imagina't el que entén la resta d'espanyols. O sigui, és que...
Que és mentida tot, no?
Calúnia que algo queda,
per
no?
Per dos vots, no? Per dos vots.
Calúnia que algo queda, clar, és que... I això, i ara, bueno, li toca al Partit Socialista, que per mi ha mirat una mica de reull a altres casos, ara li toca a ell, doncs ha de ser, ara no pot ser que diguis que n'hi ha l'ofert quan toca a mi, i quan li ha tocat a altres, no. Jo crec que això és una campanya bèstia de desprestigi que ja va començar quan el Feijóo va perdre les eleccions, que n'hi ha té molta com es diu, molt altaveu, i bueno, doncs mira, ara ha de sortir, i bueno, això és complicat. Però ja veureu.
El dolent d'això, i ara et passo la paraula, jo mirant des de fora, és que quan surt un cas així, la persona ja està, no?, el que dèiem, ja està
condemnada,
no?
Crucificado.
Sí, el Ábalos deia no, l'altre dia a mi em feia fins i tot pena, no?, amb una samarreta allà a casa seva, diu jo ja se sabrà todo, jo que entren en mi casa, tal i qual ara. Clar, les gravacions són una cosa, vull dir, tu pots negar, però quan hi ha una gravació, no sé, senyor Ábalos, no sé què pensar-li, si jo pogués parlar amb ell, li diria, ¿y esto qué? ¿Lo ha grabado la inteligencia artificial o qué pasa aquí, no? Perquè hi ha una gravació que ha sortit ja... posada, no? I per tant una cosa és me han dado, no? Com aquella que diu, jo llevava los sobres con dinero a Ferrat, vale, i no s'ha demostrat res perquè no hi ha gravació, no s'ha... Això tu pots creure o no tu pots creure, però quan hi ha una gravació, senyor Ábalos, no? O senyor Santos Cerdán, ara llegia perquè, perdoneu, us estic escoltant però estic mirant les últimes notícies. Abascal ha suspendido su gran viaje a Paraguay para pedir una moción de censura por quinta o sexta o octava vez. I aquí el que estan dient els analistes és que bueno, tots els partits que recolzen a Pedro Sánchez estan demanant explicacions, naturalment, però que no pensen deixar de, vull dir, de recolzar el govern si és que hi ha una moció de censura. Per tant, bueno, les aigües estan revueltes, no? Però al final no sé si Junts és l'únic que demana una reunió urgent per veure si li queda vida a la legislatura o no, que de fet Junts és l'únic que podria dir, ei, mira, jo abandono el PSOE i amb la meva abstenció doncs faig president el Feijóo, no? Però no sé si Junts s'atreveria a tenir de vicepresident a l'Abascal, no sé. Volies dir alguna cosa?
M'ha agradat molt això que has comentat de l'Abascal, perquè és que realment, primer de tot, em sembla que amb el nombre de diputats que té Vox actualment no poden posar ells sols una moció de censura. Amb la qual cosa, com que porta mesos, per no dir tota la legislatura, fent focs artificials, a veure... Pues vale.
No, això sí, perquè ja el van fer, que sí, era el Ramon Tamames.
No, però això va ser la legislatura anterior, que tenia 50 diputats.
Sí, és veritat, sí. L'Adrià diu, sí, l'Adrià també està informat d'això, que sí, Adrià.
Val, perdona.
I aleshores, no, i no, només, només un detall, perquè quan deies això que és que els fiquen, la UCO s'ha ficat en un procés intern... No, no, és que no van per aquí els trets, sinó que a través de les... O sigui, han tret aquestes gravacions en les quals es parlava que havia fet aquestes coses de que si havíem posat vots de més i coses per l'estil. No, no, no és perquè la UCO estigui investigant, sinó que a través d'aquestes gravacions és que ha sortit el tema aquest. No és la mateixa investigació, però és molt important això que has dit tu, perquè clar, automàticament, segons quina és la notícia, com te l'expliquen, cuidadín, perquè a partir d'aquí qualsevol mató Manolete. Ojo!
Bueno, aquí ho deixem, ja veurem com acaba aquest tema. Ja no tindrem temps de parlar més, perquè l'últim programa és la setmana que ve. que bueno, volia dir al final, però ja ho puc dir ara, entrevistarem a l'alcaldessa de Castellar, la Yolanda Rivera, que molt amablement s'ha prestat a ser entrevistada per l'equip que formem el Tal com Raja, i jo li vull agrair personalment. I per tant no parlarem del govern, encara que passin coses molt greus, perquè en aquell...
No, però està el món està una mica entre la flotilla. Sí, sí, lo de el tema de Los Ángeles i tal.
Bueno, jo és que volia parlar de l'Espau també, perquè però al final sí. Volia trobar, bueno, he estat allà a veure si trobava algú que ha fet l'Adrià ha fet l'Espau avui, no, que no.
No.
Tu ja fa temps que...
A mi em pilla gran ja.
Ja et pilla gran, és que te saps fent gran, com tothom. I llavors, bueno, pues, mira, jo volia parlar d'una cosa de Castellà, que bueno, jo sóc un amant de tota l'activitat cultural que té aquest poble, no? Perquè els que vivim a Sabadell ho veiem una mica de lluny, però al final acabem enganxant-nos i bueno, l'altre dia es va presentar la temporada estable d'espectacles i bueno, a part del gran èxit de la Camerata Castellà, que ha estat una cosa increïble, perquè a més hi ha hagut una, com diu el Carles Miró, doncs hi ha hagut una resposta molt més potent del que s'havien pensat i fins i tot han arribat a sobrepassar les places d'aforament en algun moment, no? Vull dir que jo crec que tenia una sort de tenir una temporada estable de música clàssica, però també de teatre, no? I bueno, no sé, que jo crec que és un luxe tenir aquesta orquestra. I bueno, li volia preguntar a l'Agustí, que és el que viu aquí, doncs si no sé si estàs enganxat a l'activitat cultural o si com a mínim saps el que es fa, no? Que és prou important.
Bueno, suposo que això t'agrairé que el dia que vingui la senyora alcaldessa no li diguis, però estic molt poc enganxat a actes culturals que es fan aquí a Castellà.
I això per què? Si es pot saber, no sé.
Por Baco, por Manta, ah, por bé, Mandros...
No. Però no perquè siguin una d'activitat...
No, Déu
de poca qualitat, no.
No, mai de la vida, això. A veure, jo, o sigui, quan venen festes majors, doncs sí, m'agrada anar a concerts, m'agrada anar a balls... Mira, ara que encara tenim posada la pancarta del Correllengua, va haver-hi un any que em vaig armar de valor i vaig anar-hi, al cap de mitja hora vaig marxar. No sé, no...
Teatre, per exemple, t'agrada el teatre?
Sí, m'agrada, però... és que, no sé, a veure, soc molt maniàtic. O sigui, si no, una obra que allò que digui, mira, vull anar-la a veure, m'agradarà, i vaig. Si tinc dubtes, ja, pues, oi, plataformes i et quedes a casa.
El que sí que és cert és que, perquè això passa a Sabadell també, no? Molta gent prefereix anar a Barcelona, no? Quan ve algú de fora, diu, mira, anem a Barcelona amb un espectacle, amb un musical o amb una obra de teatre, perquè hi ha una... diguem, hi ha molta més oferta, no? I en canvi, doncs, a vegades nosaltres mateixos menyspreem les coses que porten a la nostra ciutat, no? Però pel que he estat llegint aquí, home, és prou digne el que ve amb un poblet com poblet, no sé, poble, com Castellà. Jo que sóc tan crític, no tan digne com el que es fa a Sabadell, no sé si estarà d'acord l'Antonio, en el sentit de que Sabadell en aquest aspecte jo crec que està molt orfe i per això tendim una mica a anar-nos a Barcelona, però també conec gent de Sabadell que ve a les activitats que es fan aquí a Castellà i això jo crec que és prou important, això li direm a l'alcaldessa, li direm com a cosa bona, no? Jo tinc amics que diuen, no, he anat a veure un no sé, per exemple, el Bram, no? Que és una cosa increïble, no? I molta gent de Sabadell ve al Bram i jo crec que això pot estar molt bé. No sé si l'Antonio vol afegir alguna cosa.
No, bueno, jo...
Té una crítica de Sabadell, bueno, com jo faig.
Jo de teatre vaig i, bueno, quasi bé sempre que he anat ha sigut, ni a Sabadell, a Barcelona, perquè ja ho juntes a lo millor a anar a sopar o fer un vol per allà. Aquí a Castellà no he pogut vindre, però és que tampoc a Sabadell. El tema del teatre són... l'altre dia vam anar a una que es diu El Jurat, bueno, allò que et sona una mica, doncs vas, no? Sí que és veritat que ara n'hi ha una bona pedrera d'actors catalans, que sobretot la meva dona i jo seguim a TV3 com si fos ahir, i clar, n'hi ha un fotimer d'actors allà que després fan obra de teatre i sí que segur que anirem alguna dintre de poc perquè són molt bons i sempre ens agrada, no? I, però no, no, no he vingut. A la Festa Major sí, a la Festa Major sí que he vingut quasi bé cada any, per amics que tinc aquí a Castellà, i on acabem és a l'Espai Tolrà, que fan allò de música dels 80, 90 i del segle XX, que ja el del segle XX ja no m'agraden tant, a vegades posen música callera ja, però sí que quan són allà aquell espai que és una passada, ACDC o alguna música ja més canyera, doncs és molt, molt, molt bonic.
Jo sí que tinc una pregunta per la poder fer vosaltres, no? Però una pregunta per la Yolanda que li faré la setmana que ve és per què no hi ha obres de teatre en castellà, no sé, una. Però no perquè siguin en castellà, sinó perquè vinguin de fora. Costa molt a Sabadell també trobar alguna cosa, però jo estic llegint aquí que vindrà una obra que es diu La Presència, una altra que es diu Bèsties, una altra que es diu Les Bàrbares, Gola, Les Mares, Un tros de pa, Endrapasomnis. Jo, a veure, hem de treballar perquè hi hagi teatre i teatre també amateur en català, però trobo a faltar alguna cosa que sí que de tant en tant arriba a ciutats com Granollers o Manresa o fins i tot Sant Cugat, de teatre que ve de fora de Catalunya, no? Que és interessant i que podria venir, i de fet a Barcelona algunes vegades també ve, però com dic, sembla que siguem una illa, no sé si és un tema que us preocupa, no pel fet de que sigui en castellà, sinó perquè, no sé, al final, no sé si això és provincianisme o és que ens mirem molt nosaltres al melic.
Bueno, podria ser, no? I ara, mentre ho comentaves, estava... A veure, ja sé que m'estic anant molts anys enrere, però no me'n recordo de quin teatre era el Paral·lel, que va venir la Companyia Nacional de Teatre a fer obres clàssiques, jo vaig anar a veure Don Gil de las Calzas Verdes, totes les sessions, ple, es van exhaurir les entrades. Mm-hmm. Però és que uns anys abans van fer també Zarzuela, i el mateix, o sigui, ple.
Per tant, hi ha un públic que pot accedir.
Ahí està. Entonces, a partir d'aquí, pues, bueno, que cadascú pensi el que vulgui.
Jo me'n recordo haver anat amb el meu pare a la Faràndula a veure l'Orquestra Nacional d'Espanya, que em sembla que només ha vingut una vegada a Sabadell, i jo era conscient, per tant, havia de tenir 17, 18, 19, una edat que me'n recordo, que no, petit no era, no? Que a més és una orquestra, com diu el meu pare, que la paguem tots els espanyols, no? Tots els que estem aquí, amb els nostres impostos, paguem una orquestra que no veiem mai perquè no ve mai a Barcelona, no? Ni a Barcelona, ja no dic a Sabadell ni a Barcelona, no? Que sí que, per exemple, a Terrassa sí que tenen el ballet, que i bé, el Ballet Nacional d'Espanya, el Ballet Nacional d'Espanya l'he vist que a vegades ve, no és que m'agradi, però he vist anunciat a Terrassa, no? Perquè tenen...
No, bueno. I és que també, a nivell estatal sí que hi ha peixos gordos, grossos d'aquells. L'última vegada que vas veure el Lazarillo, que el va fer el Brujo, bueno, és una passada. És...
Ah, sí, aquí a Sabadell?
Sí,
sí. Jo també hi era, sí, sí.
Sí, sí, al Mercat.
Fa dos o tres anys.
Sí.
Però ara últimament el Fresc Festival, aquest que li diuen, també tot és en català. No? Ja fa dos anys que no ve.
Doncs és una pena perquè, clar, n'hi ha obres de teatre que són clàssiques. Aquesta de Lazarillo és que ho fa... Però, bueno, una passada de bé.
Sí, perquè a més et penses que és en sèrio i és tot de broma, no? Perquè al final no...
Sí, és com mitja, no? Sí, t'explica, sí, sí. El Lazarillo, però sí. Fa amb temes actuals,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I bueno, i clar, aquí el no poder veure, per exemple, el José Sacristán, que ja està molt bé, i no hem pogut veure el Juan Diego, o sigui...
El Juan Diego Botto, per exemple, amb
aquesta
obra. Juan
Diego Botto, també. Sí, sí, sí. Bueno, són gent que són... Bueno, són gent potent, uh-huh. I a lo millor pel tema polític, que jo crec que és el que deia l'Agustí, no? No poder veure'l és una mica... A veure, a mi m'agrada escoltar i veure en català, jo no tinc problemes, però si n'hi ha una bona obra de teatre en castellà, doncs per què no poder-la posar, no?
Bueno, fins i tot la programació del Teatre Nacional de Catalunya té obres en castellà, no necessàriament han de ser en català, no? Jo vaig anar a veure la Blanca Portillo con La Madre de Frankenstein, que va ser una obra extraordinària. En castellà, vull dir que no per ser el Teatre Nacional de Catalunya diu no, és que aquí només venen obres en català. Vull dir, quan són bones, tant és que sí, tant és que...
No, aquí sí. A Barcelona sí que pot ser, sí, bueno, la sí. De Història del Ferrocarril, de que això és una passada, que no és Història del Ferrocarril i també és Història del Segle XIX de Isabel II i tal, era en castellà i perfecte. O sigui, el que passa és que sí que és veritat que a nivell ja una mica més local, doncs a lo millor no s'atreveixen a portar obres de teatre que siguin, i espero que no sigui per la llengua, però al final, si rasques, veus que sí que és per la llengua, no?
Bueno, això és una pena. Això li preguntarem a la Yolanda, a veure per què no tenim teatre de fora de Catalunya, no en català, sinó per què no tenim teatre que vingui de fora, no? Bueno, no sé, si estic aquí llegint per si hi ha alguna cosa nova, però veig que no, Bueno, descarta, mira, Feijó descarta una moció de censura, que és el que hauria de fer, no? Si quan veu tot això, però clar, veu que no té recolzaments. Últim tema, 4 minuts. Lo de, no sé, vull que em dieu la... Ja sé que hem parlat moltes vegades d'aquest tema, però no precisament del menyspreu que la Isabel Díaz Ayuso va fer a les persones que parlaven en català i en euskera en aquella reunió que va ser fa una setmana com es diu, de presidents de comunitats autònomes, que de fet no sé, algú diu que va ser ella que volia destacar, perquè cap altre president del Partit Popular ni del Partit Socialista no la van seguir, no? No sé si, què penseu d'aquest fet? Ja no del fet si es pot parlar o no pot parlar, no sé si tal, bueno, clar, la idea és tenir un idioma comú, però no creieu que no acaben d'entendre que Espanya té 4 llengües o...?
No acaben d'entendre, perquè per ells els vots dels que atizen...
Sí, atizen.
El tema anticatalà li dona molt més vot que no al revés. O sigui, si ella hagués dit que el català és una llengua magnífica i el basc i el galec, doncs perdria vots. Però el que ella creu, el que ella creu.
El que ella creu, perquè precisament una de les presidentes, la Proens a Mallorca, va dir que ella podia parlar perfectament en català i que no toquessin la llengua, no? Vull dir que dintre del Partit Popular hi ha dues ànimes, no? A més, l'altre dia llegia un article que no diu una cosa, s'equivoca el senyor Feijó, si va en contra d'aquestes llengües perquè necessitarà en algun moment governar o amb el PNB... O amb algun partit d'aquests que, no sé, vull dir que...
Bueno, ja parlarà català en la intimitat, com va dir
Aznar, no? Mira, si vols discutirem les formes, perquè això diuen que va agafar el pinganiu i el va llançar, va marxar, allà cadascun. Com pots, aleshores, quan comencin a parlar en un altre idioma, mira el cel, allà cadascun. Però que comença a ser hora de que algú posi una mica d'ordre en aquest grigai, ja està bé, però ja està bé.
Però, per tant, tu penses que...
Mira, hi ha una cosa...
Hi ha
una cosa molt clara. A veure, que a determinades zones d'Espanya es parla més d'una llengua, és evident. Però que a Espanya es parla en 4 idiomes, va ser que no. 1. 2. El dia que em vaig enterar de que tot això de los pinganillos i los traductores simultanis, resulta que si parla el senyor que parla en gallec, ho tradueixen al castellà. No ho tradueixen al basc, no ho tradueixen al català. O sigui, si resulta que tots ens podem entendre en castellà, deixem de fer el rètol. Deixem de fer el rètol.
Però per què? Per un tema econòmic?
No, perquè no té raó. Clar, el que parla euskera no li tradueixen a l'euskera. Sí, tradueixen al castellà. Per tant, a un idioma comú de tots.
Potser
l'ideal seria, si jo soc basc i aquell parla en gallec, que me tradueixen al basc.
Però
no el castellà, que és un idioma que...
Sí, això seria lo sensat.
Però això no és el tema.
El tema és
que la segona persona més important del Partit Popular, jo crec que la primera, però bueno, la segona té els pebrots de dir el que diu i no passa absolutament res. Escolta'm, fa 40 anys o més del 78 que tenim una Constitució que diu 4 llengües. A l'estat espanyol n'hi ha 4 llengües. A Espanya es parlen 4 llengües, jolín. No tothom parla 4 llengües, ja, d'acord. Però si tu vens a Catalunya, hòstia, una mica de seny.
Tu ho has dit, si vens a Catalunya, però cuidados, no a una reunió de presidents de tots, dels 17 més les dues ciutats autònomes. No, per aquí no vull.
I per què no? I per què no? Però és que això hauria haver sigut ja l'any 78, perquè ja ni... És que massa temps ha passat de que al Congrés dels Diputats no es parli la llengua que vol cadascú. És que massa temps.
És que, no, és que va ser que no. Si tenim la llengua comuna de tots. Parla en ella. No pot ser que... Això, el primer que va fer el brètol d'aquesta manera va ser l'Ernest Lluch. Quan va sortir a la tribuna i dice perdone, ¿por qué no me expreso en mi lengua? A més de que era mentida. A més de que era mentida. El primer que va fer... Amb això, el que feia era marcar distàncies.
Mira, en la llengua el que passa...
El català, no?
Mira...
A veure, conec una miqueta la biografia d'aquest senyor i per respecte a un difunt no diré res més.
A veure, que són tres quarts i hem d'acabar, no us vull tallar.
Bueno,
així,
solament que no pot ser no, però... ni per un costat ni per l'altre una eina per tirar-la... I aquí també, a Catalunya, també en la llengua catalana també ho fem. Però no pot ser que l'odi de tota Espanya vagi cap a Catalunya amb el tema de la llengua, ja
amb està. Amb qui es va aixecar, va ser amb el basc. Perquè a sobre té nassos que el senyor president d'Euskadi resulta que és primera generació basca. Bueno. I no sap parlar basc. Bueno. Ja està. A partir d'aquí ja...
Jo sí. Que penso que era un debat molt més intens. No és el fet de parlar, sinó el fet no, de reconèixer és d'alguna manera que ho no, reconeix la Constitució.
Redi polític.
Bueno, jo penso jo, que ara opino jo també,
sí, sí,
que penso que el que no s'ha entès és aquest estat plural, no? La pluralitat de llengües d'un estat que ja la Constitució ho diu clarament, no? I en canvi doncs hi ha hagut alguns sectors que han anat en contra d'una cosa que és espanyola, Vull dir, les llengües d'Espanya són espanyoles i les llengües són, ja ho sabem quines, no? I jo crec que encara hi ha un sector important de la població que pensa que no, que això són com dialectes i això que ho parlin ells i ja està, no? Jo crec, no sé, hi ha a Suïssa, per exemple, les monedes està posat en els quatre idiomes de Suïssa. L'euro, clar, euro s'escriu igual en tot, però com a mínim els segells, els documents oficials estan en les quatre llengües i això a Espanya encara no ha arribat. Escolteu, 20:47, acabem el programa recordant que la setmana que ve al Tal com Raja tindrem amb nosaltres a la Yolanda Rivera, l'alcaldessa de Castellà. Us espero a tots, també a tots els tertulians perquè pugueu fer-li les preguntes que hi heu oportú, d'acord? Doncs ens veiem la setmana que ve.
Adéu-siau. Bona tarda, nit.
Bona tarda.